Ràdio Maricel, encantats de conèixer-lo, amb Cira Puig.
Hola, bona tarda. Sembla mentida, però ja torna a ser dimecres i estem aquí amb tots vostès des de l'encantat de conèixer-lo, el Vicenç Morando, el Lolo Marzoa i jo mateixa, Cira Puig, a més d'un convidat que podríem dir que és un mestre en l'art de tocar les castanyoles. Tot seguit ens el presenta Vicenç Morando.
Avui, a més de conversar amb un gran intèrpret, ens enfrontem a un tòpic. Potser les castanyoles són un dels pocs instruments que, en versió plastificada, encara són omnipresents a les botigues de souvenirs. Testimoni evident de la seva identificació amb una de les moltes expressions del folclore popular i, sobretot, amb l'alegria i la gresca que formen part indissoluble d'una manera de vendre a Espanya als turistes. El nostre convidat d'avui és en Lucero Tena, el màxim representant de la interpretació de les castanyoles en un altre entorn ben allunyat del tòpic. Josep Dudaeta és intèrpret. Concertista, podríem dir, per acostar-nos encara més a un món desconegut per a molts. El món que ha fet possible que unes humils castanyoles arribin a les sales de concert i als esdeveniments musicals més rellevants. Aquesta tarda, doncs, vet aquí la història d'una parella, o potser millor d'un trio, perquè en són dues, units de per vida, les Castanyoles i Josep Dudaeta, a qui avui a Ràdio Maricel estem encantats de conèixer.
Bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda.
Podríem començar parlant de les castanyoles i després ja passarem una mica al món teu de ballarí, la faceta aquesta, també. D'on és la teva passió, podríem dir, per les castanyoles?
Mira, resulta que jo sóc, he sigut sempre un apassionat pel ball. O sigui, que vi el que m'ha mogut i en el món artístic va ser el ball. Naturalment, per ballar has de ser jove, has de tenir una línia, sobretot en la meva època era obligatori tenir una línia perquè es tenia que tenir una estètica visual. Avui dia això no es cuida tant perquè les maneres de vestir del ballarí és molt lliure, es porten camises a fora, jaquetes amples, es pot beure, es pot menjar més del compte, la línia ja no té tanta importància perquè hi ha l'expressió corporal, hi ha totes aquestes idees també que hi ha avui dia del ball contemporani que es barreja amb el ball, per tant es busca més, diguéssim, la personalitat interna de la persona, tot això més que el físic, no? Però per nosaltres érem obligatori tenir una línia. I en el moment, jo no vaig prendre aquesta línia perquè encara avui dia no tinc panxa. Que per això encara estic a l'escena, no? Fa 54 anys que estic a l'escena.
Això deu costar molts sacrificis.
Costa. Sempre hi ha que fer molt dieta i règim i t'has d'estindre de moltes coses, no? Però vaja, pel ball es fa tot. I resulta que com em vaig retirar, que jo tenia 50 anys... no per la qüestió de línies, era una cosa més de tipus personal, de dir, bueno, em retiro en plena glòria i al màxim del meu èxit, i era el moment de retirar-me i vaig continuar perquè tenia davant meu molts altres marges i moltes altres idees i moltes altres coses per poder desenvolupar la meva passió pel ball. Però és clar, hi havia la cosa de que, diguéssim, perdia l'escena, aquest contacte amb el públic, aquest contacte amb la llum, amb els focus, l'aplauso. L'aplauso és important, però no tant. Un busca més el contacte artístic amb el públic, aquesta cosa de donar-los alguna cosa, de transmetre alguna cosa que els fa un plaer de veure, no? I aleshores, clar, vaig pensar, caram, el taló es tanca avui en l'última representació que va ser a Àustria, i jo ballava en aquell moment amb la meva parella Susana i José, érem la parella, i quan es va tancar el taló, pues es va tornar a obrir i es va tornar a tancar i es va tornar a obrir i es va tornar a tancar amb els aplausos que sabia la gent que era l'últim espectacle nostre. I què va passar? Que va haver un moment que de tant obrir i tancar, el taló va quedar obert. O sigui que el taló no es va tancar davant meu. Era com un símbol que jo podia continuar davant un públic. I aquest fet em va fer pensar què és el que podria fer. I vaig agafar la direcció de les Castanyoles. I és el que estic fent ara i continuo fent ara amb els concerts arreu de tot el món.
I per què les Castanyoles?
Sí, perquè naturalment jo havia sigut un... he sigut i sóc encara, no?, i coreògrafa del Ball Espanyol, no?, i sempre m'havia acompanyat amb les Castanyoles, amb altres coses també, perquè, esclar, hi ha, amb les Castanyoles hi ha molta confusió, perquè es creuen, sobretot a l'estranger i aquí a Espanya també, flamenco, les Castanyoles, i les Castanyoles no tenen res que veure amb el flamenco, perquè mai l'autèntic flamenco no es balla amb Castanyoles, no. El que s'acompanya amb Castanyoles és el folklore. Tot el folklore arreu de tota la península ibèrica i aquí a Catalunya també. I aleshores, jo sempre m'havien agradat molt les Castanyoles. I si tinc que dir la veritat, jo no, la idea de fer concertista no la tenia. I un dia vaig anar a sentir un concert de l'Emma Maleras en el conservatori. I em vaig quedar bocabadada de com tocava aquella noia, les Castanyoles. I vaig pensar, si una dona toca les Castanyoles i pot fer concert i toca així, per què no un home? I aleshores, jo la coneixia molt bé perquè havíem fet els estudis de dansa junts amb el Joan Magrinyà, i de seguida vam parlar i em va ensenyar i la vaig tenir de professora perquè jo volia desenvolupar la cosa de la Castanyola per presentar-me com concertista. I em vaig donar 3 anys, vaig treballar 3 anys com un boig les Castanyoles, amb la tècnica que em va ensenyar, i els 3 anys de treballar amb els dits a l'esquena, els nervis desfets de tantes hores de Castanyoles, els 3 anys em vaig presentar a la sala Liederhalle Molzhaushalle a Stuttgart. I va ser el meu primer concert de Castanyoles.
És a dir, que qui la persigue, la consigue.
Exacte.
I com reben el món de la Castanyola des de fora?
Bueno, la Castanyola és sorprenent l'èxit que té. Perquè, des de l'ego, jo fa... Això que t'explico, això passava en l'any 76, o sigui que fa uns quants anys, eh? I aleshores jo vaig continuar fent els meus concerts arreu de tot el món, no? I jo he fet una gran propaganda de la Castanyola, no solament de la Castanyola, que jo també l'uso en les coreografies de ball espanyol o ball folklòric, no?, sinó en plan de concert. I a més, com que l'Emma Maleras va crear un mètode que hi ha l'escriptura, tota l'escriptura exacta de per nota de tot el que es toca i el que es composa, pues, a fora, com que hi ha una cultura musical molt més desenvolupada que aquí al nord, necessàriament aquí al nostre país, pues, a fora té un èxit sensacional. O sigui que jo porto aquests anys ensejant a tot arreu, eh? A Suïssa, Alemanya, Àustria, Suècia, a Bèlgica. Ara he vingut i he donat aquests estius uns cursos a Amberes i també al sud de França, a Sant Ciprià, i tinc que anar-me ara cap a Berlín també, perquè em demanen que jo els ensenyi a tocar bé les Castanyoles en plan d'aquest gènere de concert.
Com succeeix en d'altres solistes, en aquest cas, les Castanyoles us acompanyen a tot arreu?
A mi, des de luego, les Castanyoles van sempre amb mi, perquè és un instrument que sempre hi he estimat molt i, a més, que em dona molt plaer de tocar-la i tinc molt èxit.
Ara potser ja fa uns quants anys que vas donant concerts, però en un principi, quan una persona venia a veure o a sentir un concert de Castanyola, sabia ben bé el que anava a sentir,
no?
No,
aquí està la cosa. Perquè avui dia, encara, i desgraciadament a Espanya, no es coneix poc hi ha hagut artistes, hi ha hagut com la Lucero Tena, que ha fet una gran... ella ha fet uns concerts meravellosos de castanyoles, i la Emma Maleras, no? Però vaja, han tingut un públic molt reduït, no? I és ara, és a partir d'ara que, que jo, viatjant tant i com que vaig a tot arreu i havia tingut uns grans contactes com ballarí amb totes les òperes i a les sales de concert, el nivell, diguéssim, que hi he donat jo a la castanyola és un nivell de bastant alt, perquè no toco, toco sempre en sales de concert, a òperes, en teatres de molt importants, als festivals d'estiu, del d'Edimburgo, el de Salzburg, el de Luisburgo, el d'Helsinki, el de Kuopio, o sigui que porto la castanyola en els puestos on es fa verdaderament art musical.
Fem una primera pausa.
Sí.
Anem a escoltar la primera peça musical d'avui, precisament. Per què comencem? Per quin dels músics? Per Beethoven, Rodrigo, Falla, Bach o Montpou?
Anem amb el Bach, així anem una miqueta per èpoques.
El Bach, per què l'havies escollit?
Home, mira, el Bach, per mi passa una cosa, que quan jo vaig començar precisament amb els concerts, una de les primeres peces que jo vaig tocar va ser el primer moment del concert italià de Bach. I a més de que Bach, com un compositor, m'encanta, sempre em porta molta sort de posar una peça de Bach en el meu programa.
Doncs som-hi amb la missa en si menor, Hosanna in excelsis.
Hosanna, Hosanna!
Missa en si menor, Hosanna in excelsis de Bach, interpretada pel Col·legi Bach de Stuttgart. Continuem amb el món de la castanyola. Es valora més la castanyola com a instrument fora d'Espanya que dins d'Espanya?
Bueno, aquí a Espanya també hi ha, com és lògic, una gran afició i hi ha molt interès, també. Però fora, és un instrument, per ell és una cosa que se surt de lo corrent. I tinc que dir que té un èxit fantàstic, perquè, per exemple, nosaltres i a Alemanya, jo he lograt, junt amb una alumna meva, que ara és la presidenta, hem creat una associació de la Castellola Musical Espanyola, no? Que és la Internacional Queixesa Castanyet Concert. O sigui que és la Castanyola Internacional, el club de la Castanyola. I ja som 280 socis. O sigui que hi ha una afició enorme, no? I esclar, i de quan en quan jo dono cursos, o ve algú també d'Espanya a donar cursos a fora, hi ha molts alumnes meus ja, que esclar, que porten molts anys amb mi, i resulta que, clar, toca molt bé, i ja són també professors. O sigui que s'ha propagat en aquesta societat que es diu IGKK, és
les sigles.
Sí, pues, té una... Molt, aquests socis són, bueno, estan encantats, no? O sigui que agrada molt, i els concerts que dono, pues, sempre està ple, i bueno, ja em coneixen, perquè són molts anys que rodo per aquests mons de Déu.
Tota aquesta feina feta també ha ajudat, potser, a que fora cada vegada s'identifiqui menys la Castanyola amb l'Espanya de los Toros.
Sí, passa una cosa, el que passa que, esclar, hi ha molta gent que ve a veure'm, o ve a veure, també hi ha els altres concertistes que poden venir, no? I van volen escoltar aquesta, creuen que sentiran aquesta escanyola, i es queden sorpresos de que es pugui tocar un Scarlatti, un Bach, un Beethoven, un Debussy, totes aquestes músiques, diguéssim, que no són particularment espanyoles, no? Les coses de Falla, la del Veni, del Turí, tot això, molt bé, però aquestes coses són una cosa que se surt de l'ocorrent. I és clar, i aleshores es queden molt sorpresos, no? I l'assumpte és que jo, en aquest sentit de la Castanyola, he creat es pot dir que he creat un estil de tocar la Castanyola. Jo la Castanyola la considero com un instrument que sempre ha acompanyat el ball. I pobreta Castanyola, tenint en les mans i tocant molt sèrio la Castanyola perfectament així, jo trobo que la pobra Castanyola pateix molt. I aleshores jo vaig deixar el ball, ja no ballo, però de mig cos en amunt les castanyoles encara es mouen en l'espai. I he creat una espècie d'estil de moviment que no és dir que es balli, però li dono un moviment ritme i un moviment de cos en el moviment de braços, que és molt més teatral. A més, he creat números importantíssims escènicament, que, o sigui, que jugo amb llums, jugo amb efectes d'escena, i el que passa que en les hores és un espectacle, perquè tocar dues hores una persona sola, que senyor, ria, ria, pita, catacrac, 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 catacrac,
estàtica,
surt una barba que arrossega fins a terra. Però aleshores, si tu vas canviant d'estil de castanyoles, cada vegada una és distinta, i distints estils de música, tens el públic, el tens fascinat, perquè veu que hi ha tantes possibilitats.
És difícil de tocar-les?
Sí, no és que sigui difícil, però jo aquí tinc, per exemple, un parell, aquestes, que són d'un famós constructor català que va sortir d'aquí, de Barcelona, se'n va anar cap a Amèrica, i es va fer el Carlos Jove, es deia Carles Jove. I aleshores es va fer famós a Los Angeles i es va dir Charles Young. O sigui, aquestes les castanyoles de Charles Young, que desgraciadament ja va morir fa 6 o 7 anys o 10 anys, però són unes castanyoles meravelloses que són fantàstiques. La castanyola és un instrument que abans, quan era la castanyola primitiva, la crusmata ibèrica, eren unes castanyoles molt grans fetes amb ossos d'animals o amb fustes o amb petxines i del mar, no? Que es lligaven a les dits del mig i tenien un so molt, molt ordinari, molt fort, no? I a poc la castanyola aquí a Espanya, perquè la castanyola és un instrument universal, perquè és un idiòfono, i la castanyola existeix a tot arreu del món. Jo n'he descobert a Xina, al Japó, a Àfrica, a Estats Units, a Hawaii, a Austràlia, i sempre a Suècia, a Copenhague, a Suïssa i a Rússia, i tot tenen una altra forma. El que passa que aquí, a Espanya, com que som un país amb molta fantasia, és on la castanyola s'ha desenvolupat i s'ha transformat en un instrument musical, no solament en un instrument de percussió per acompanyar uns balls primitius. O sigui que d'estar fixada a tota la mà fent aquests sorolls així, no? Després, en el segle XVIII, es va fixar en el dit gros de la mà i aleshores quedaven els quatre dits lliures de la mà dreta. I aquest famós ria, pita, ria, ta, ta, ria, de la castanyola, no? Així. Però que ara que això encara s'ha desenvolupat molt més, perquè la carretilla que diu que són els quatre dits de la mà dreta, també es fa amb l'esquerra. O sigui que, a més, no sé si t'has donat compte que aquesta mà esquerra, la de la mà esquerra és més profunda, més baixa. Ja diu el macho i la femella, el mascle i la femella, el macho i la hembra. O sigui que la hembra està a la mà dreta i el macho, el mascle, està a la mà esquerra. O sigui que sempre la castanyola de la mà dreta ha de ser més lleugera i més fina que la de la mà esquerra, perquè hi ha el macho i la hembra, o sigui, el mascle i la femella.
Una de les preguntes que sovinteja en aquest programa, sobre els vostres gustos personals. Falla, Albéniz o Granados?
Quina m'agrada més? Bueno, a mi a Falla m'agrada molt. Molt. Però passa una cosa, que potser jo ara, com que estem ficats dintre de la castanyola, no? Pues, el Albéniz té tantes possibilitats musicals i té tantes obres fenomenals per acompanyar amb les castanyoles, que potser es podria dir que és el compositor ideal perquè un artista que toca les castanyoles es pugui desenvolupar i amb molt plaer pugui tocar aquestes peces meravelloses de l'Albéniz.
I Granados?
I Granados també. I precisament, jo ara li he fet una cosa, l'acabo d'estrenar el 5 de juliol, una coreografia amb una música molt, molt coneguda, l'intermedio de Goyescas. Però vaig tenir la sort de trobar 10 ballarines fenomenals, unes belleses de noies, i els hi vaig muntar un ball, però amb mentons. O sigui que no era jo de dir d'aquestes ballarines de tipus clàssiques d'una òpera, fer-los ballar un zapateado al flamenc, que és molt difícil, perquè s'ha de saber molt més. Però aquestes noies, com que tenen aquesta educació rítmica i, a més, ho ballen tot, perquè avui dia una bailarina d'òpera està obligada a ballar jazz, està obligada a ballar contemporani, està obligada a ballar també espanyol, a tocar castanyoles i ballar clàssic. O sigui, ho han de fer tot. I aquestes noies, a més, jo, com que he donat molts cursos a l'escola de Berlín, a l'escola de dansa de Berlín, i s'han creat i format allí, ja les tenia mig educadetes, comprèn? O sigui que els hi vaig fer un ball molt bonic, molt modern, perquè no agafo el tòpic de bellugar el mentó de la manera que es belluga normalment, sinó unes coses de tipus més oser, com diuen els fets, més valentes, no? i com que eren unes noies molt maca, va ser una cosa que va tenir molt èxit, i era un Granados, eh?
Doncs ja que hem parlat de compositors espanyols, què et sembla si passem a escoltar algo de Falla?
Molt bé.
Doncs de Manuel de Falla tenim preparat El amor brujo, La danza ritual del fuego. Manuel de Falla amb El amor brujo.
Que ben tocat.
Maco, eh?
Sí, fantàstic.
Abans ens fes una petita demostració amb les castanyoles del Charles Young, però aquí sobre tenim més parelles de castanyoles. 5 parells, no, concretament?
Sí. Mira, tinc aquestes... Bueno, primer fem una miqueta d'història.
D'acord.
Una de les bailadores i bailarines més importants que va néixer el segle passat, que vam celebrar els 100 anys en l'any 97 que va néixer, va ser l'Antònia Mercè, l'argentina. I aquestes castanyoletes que jo porto a la mà...
Sí, perquè són les més petites de les que tenim aquí sobre la taula.
Sí, aquí són unes castanyoles que jo uso també en els meus concerts, perquè així és com hem parlat d'aquesta del Xar Yang, pues, aquesta és molt distinta de so, el so que té, no? I aquesta és... Són les castanyoles de l'Antònia Mercè quan era una nena petita, que és la que ella es tocava, amagadeta a casa d'ella amb els seus pares, eren ballarins també i professors de dansa. I ella estava sempre molt, diguéssim, no li agradava aquells toques del rià, aquells crits, aquells zapateaus en l'escola, ella era més refinada, ella buscava que les músiques, la castanyola parlés, digués alguna cosa més. O sigui que l'Antònia Mercè, al fons, va ser la que va descobrir la carretilla, que és això. La carretilla seguida. Això, perquè van sempre ria, ria, pita, ta, ta, ra, dan, ta, dan, ta, sevillana, ria, ria, pita, ria, ria, pita, pues dice yo, molt així. I ella va descobrir. I l'argentinita, i després el Vicente Escudero també va fer de l'època d'ell, va fer moltes coses, i el castanyol s'ha desenvolupat fins avui dia, que la tècnica pot tenir molta més tècnica, perquè toquem amb els concertistes, amb la mà dreta i amb la mà esquerra, fem dobles carretilles, triples, mil coses més amb la castanyola. I aquestes jo les uso pues per tocar precisament l'Andaluza de Falla, les toco amb aquestes castanyoles, també toco uns escarlatis, uns sonates d'escarlatis molt maques, que necessita tocar molt, molt finament la cosa, no? També toco un Debussy, l'arabesc, no? O sigui que les uso per certes peces de concert. O sigui, aquestes són les de la, que la jo les va rebre, regalo d'una senyora alemana de Stuttgart, que era molt amiga de l'Antònia Mercè i una vegada es veu que li va fer un favor molt gran aquesta senyora l'Antònia Mercè i li va regalar a ella aquestes castanyoles de quan era nena petita i em coneixia molt, era una fan meu aquesta senyora i va dir, era ja molt gran, diu, prefereixo que les tinguis tu que es perdin en el meu armari, i després d'un concert me les va regalar aquestes petites de l'Antònia Mercè. Però veus, aquí també tinc aquestes altres que són molt, molt grans.
Sí, com... aquestes de tamany són més semblants a les primeres.
Sí, però són més grans.
I més rodones, no?
I són més rodones. Aquelles tenen forma de cor, que és la forma que tenia el segle XIX.
Sí, ja es nota un so diferent.
Molt diferent. I aquelles són de la fusta de granadillo, que és una fusta africana i americana.
La del Charles Young.
I veu, la del Young, que és negra, és el granadillo americà. I aquestes que són més marrons i amb això groc, són de granadillo africà. Té completament un altre so. Amb això, per exemple, jo toco les coses de tipus fort, com el Viva Navarra o la boda de Luis Alonso, el ball de Luis Alonso. Aquesta cosa és forta, d'un gran impacte de tipus de música espanyola.
Perquè aquestes també les fa servir per concerts, no?
Sí, sí. El que hi ha aquí a sobre de la taula, les he portades perquè tenien un interès també, perquè són les que jo uso en els concerts. Jo normalment en els concerts no els uso sempre. Tinc 15 parells de concerts, no? Jo tinc 400 parells de castellà a la col·lecció meva, però aquestes tinc uns 15 parells que uso jo separadament en els diferents programes que tinc, no? I per això he portat unes quantes per demostrar i que la gent que ens està escoltant ara pues que vegi que la castanyola no és solament un instrument únic, ni és un instrument d'aquests que es pengen els turistes en la paret quan arriben d'Espanya, no? Sinó que té una altra forma, un altre interès i un altre sentit, no? I aquestes...
Aquestes són blanques?
Aquestes són d'ivori. aquestes són molt, molt, molt rares, perquè són del segle XIX, aquestes, i per regla general aquestes antigues no sonen bé, però aquestes han tingut la sort, que són fantàstiques. Les vaig rebre també de regalo de la Condesa de Laia de Canet, de Barcelona.
Perquè què és més difícil, tocar unes castanyoles així petites o quan són més grosses?
No, per clar, aquesta pregunta està molt acertada, perquè la castanyola, per tocar-la bé, la castanyola que es toca bé és la que té més o menys el tamany de la
palma, no?
Sí, la palma de la mà. O sigui que jo tinc una mà gran, la castanyola que m'en ve és una castanyola que sigui gran. La castanyola petita és molt difícil perquè has d'ajuntar molt més els dits. Ara, jo porto molts anys i hi ha poca gent, això ho puc dir, que tingui aquest tipus de castanyoles que tinc jo, perquè he sigut un col·leccionista i he buscat sempre i he buscat coses noves i he tingut la sort de que m'han vingut aquestes castanyoles a la mà, no? Però és difícil, la castanyola petita són un tamanyo per nen o nen, gent jove, no? Però jo les aconsegueixo. Aquestes d'ivori.
I ara només ens en queden unes aquí sobre la taula, que són les més diferents.
Ah, sí, aquestes també són els cròtalos, perquè són els cròtalos grecs i cròtalos egipcios, diguéssim, són les castanyoles més antigues que es poden existir, diguéssim. A més, la crusmata és l'espanyola, l'ibèrica, aquesta que he parlat al principi, aquestes grosses que eren d'os, doncs aquestes són dels grecs, que es veuen molt bé en aquests vasos, aquests plats grecs que es troben al Museu d'Atena. Veus les ballarines amb aquests crotos a les mans. I aquestes que tinc són unes castanyoles metàl·liques que jo m'he fet fer especialment imitant aquella antiga perquè han desaparegut. Les que sí vaig poder veure, i aquestes que no les vaig poder emportar, eren les de la cunyada del Tutankamon.
Carai.
D'Egipte, que estaven en el Museu del Cairo, que són, que ja tocava les castanyoles, i són unes dos mans d'ivori també, dos manetes llargues, que ella les feia percussionant en els seus dits. I se sap molt bé que la cunyada del Tutankamon tocava les castanyoles, los crótalos. I aquestes... són els crótalos griegos, que també uso amb una peça molt bonica de l'Emilio de Diego, del compositor flamenc, i uso aquestes castanyoles crótalos amb un número molt maco, amb un programa que tinc que es diu Del Barroc al Rock. O sigui que toco des del barroc i anterior com aquests crótalos i me'n vaig al rock d'avui dia, com fa la gent jove amb aquestes coses de guitarra elèctrica amb castanyola. O sigui que vaig del barroc al rock.
Perquè els oients que no ho poden veure sàpiguen una mica com són aquestes castanyoles, diríem que són com unes pinces.
Sí, són com unes pinces, però tenen una forma, diguéssim, no cullera.
Com les pinces de servir, que estan agafades per sota.
Exacte.
De servir el menjar, llavors són uns plats rodons.
I queden com uns
platets a les puntes i són com unes pinces. Llavors tu, per tocar-les, les encares cap amunt.
Sí, se fixen amb un peló de per baix en el dit petit i et queda la mà lliure i així no et rellisquen. També fosca, més clara. I són metàl·liques, aquestes.
I com es fa per adaptar, ja sigui una peça de bac o una de la rock, com deies, a les castanyoles?
Bueno, jo és un dels més números que em va... Esclar, per fer aquesta evolució de tot el tipus de música, no? pues vaig a escollir una música d'uns compositors joves, dels No Comusic, que era fantàstic, una peça que es diu Maracatu, no? Però molt, que en realitat és són instruments de percussió i saxofon. I aleshores jo, diguéssim, faig l'acompanyament de la castanyola, però jo, diguéssim, faig el gesto de com si toqués una guitarra elèctrica. O sigui que, diguéssim, la combinació és la música d'ells, molt autèntica, i jo faig el que fan els rockers amb la guitarra, però tocant la castanyola.
Sí, però em referia a adaptar, per exemple, una peça de rock, vull dir, o qualsevol tipus de música, adaptar aquesta partitura a partitura per castanyola és difícil?
Home, sí, perquè, esclar, se surt, diguéssim, dels ritmes que tu estàs acostumat a tocar. Per exemple, els ritmes de tipus espanyol, és així. Però vaja, jo, com que m'he dedicat molt a buscar músiques i sortir-me, diguéssim, de l'ocorrent, perquè per fer jo el que fa tothom no m'agrada, sempre m'agrada innovar i buscar noves coses i hi ha noves idees per les pròxims concerts que tinc que donar l'any que ve, no? I sempre tinc noves idees. I, per exemple, jo ja he compassat les 32 variacions de piano de Beethoven, les incorporades per castanyoles, o sigui que és feina. 32 variacions. I després ara m'he ficat també, que va tenir un gran èxit, amb les variacions de Corelli del Rachmaninoff. O sigui que també 17 minuts de castanyola d'unes ritmes molt complicats del Rachmaninoff. O sigui que, clar, al costat d'això, un rock tampoc és tan difícil.
Doncs ja que m'has esmentat Beethoven...
Sí.
Anem també a escoltar-lo.
Molt bé.
Tenim preparat el concert per violí i orquestra d'Opus 61.
Thank you.
Era el concert per violí i orquestra Opus 61 de Beethoven. Abans d'entrar em comentaves que, tot i que feia molts anys que eres a Sant Pere de Ribes i Sitges,
ah, sí,
José Déu de Etes de Barcelona,
sí,
però tens un arbre genealògic bastant peculiar.
Una miqueta complicat, no? Perquè jo sóc català, nascut a Barcelona, però la meva mare era catalana, però el meu pare era basc. Era militar i era el fill del general que, diguéssim, el general Udaeta, que va perdre la guerra de Cuba ara fa 100 anys, no? I és clar, era militar i va venir destinat aquí, va conèixer la meva mare, es van casar i van tenir 9 fills i jo era el petit i va ser el petit a l'escandalós perquè el petit els hi va sortir ballarí.
És el que anava a dir, fill de militar i ballarí, com ho van acceptar a casa?
Bueno, va ser molt difícil. Bueno, la meva mare era estupenda, era una persona molt culta i molt artista. Jo crec que tot el que tinc jo ara i tots els èxits que he tingut els he degut a la meva mare, que era verdament un artista. Clar, vaig tenir, naturalment, en aquella època, però jo parlo ara dels anys 39, 40, 41, quan vaig dir que volia ballar. Ja pots imaginar-te l'escàndol que era Barcelona, no? Això. O sigui que em va costar una miqueta, però vaja, després, quan tens tu una idea fixa al cap i quan ho fas de bona fe i estimes l'art que tu tens dintre teu de veritat, no hi ha problema i arribes a obrir-te camí i vas endavant. O sigui que el ball, en el fons, després em va donar una gran felicitat i una gran unió també amb la família, perquè al final pues, em van comprendre. I després jo tenia la sort de trobar la meva esposa, la Marta Font, i que ens vam casar i vam ser molt feliços i vam anar a Madrid i es va fer una carrera extraordinària a través del ball, primerament clàssic i després el ball espanyol. O sigui que a través del ball jo he tingut tota classes es podria dir, de felicitat. Perquè he tingut la felicitat de crear una família i he tingut la felicitat de poder arribar on jo volia amb el ball espanyol i el ball clàssic quan vaig començar, no? I francament, no em puc queixar perquè els premis no tenen importància. El que tenen importància és el que et dona el teu art, la satisfacció que dona el teu art. I com t'he dit al principi, la satisfacció que dona poder transmitir alguna cosa a un públic que es dona compte de que tu dones alguna cosa de tu mateix. No? O sigui que els premis que he tingut a Alemanya amb el Stamp Prize l'any 87, els premis que vaig tenir de Belles Artes a Madrid, va ser l'any 89, i últimament, en el 95, l'honorable Jordi Pujol em va donar el Premi de Dansa, també aquí a Catalunya. O sigui que, francament, al principi va ser molt dur amb la família, no se'm reconeixia, el que sé, però també, després, família, amics, societat, i de tot arreu i de tot el món, i al final, a més, premis que més vull, pues ja és la felicitat completa.
Aquí ets un home constant, eh? Volies lo del ball, ho vas aconseguir, volies les castanyoles i també.
Exacte, comprens. O sigui que, en realitat, ara la castanyola és una conseqüència del ball, però en el fons, a mi el que m'ha mogut sempre ha sigut el ball, i el que em mou, a més de la castanyola, també és perquè encara, en la meva edat, encara puc donar alguna cosa, puc demostrar a la gent jove que si es té una força i una voluntat es pot arribar molt lluny, però s'ha de lluitar. I això, avui la joventut, això de lluitar gaire, és una miqueta, ho volen tot una miqueta més còmode, una miqueta més confortable, tot. I això és una cosa, nosaltres estàvem acostumats a una altra classe de lluita. I això no vol dir que avui dia hi ha uns artistes meravellosos i tenen moltes més possibilitats que nosaltres. perquè quan jo vaig començar hi havia molt poques facilitats, molts pocs professors, tenies que et costava tot moltíssim trobar les coses, tenies que anar a França si volies fer el clàssic, a París, a Madrid anaves a veure l'Estampillo i la Quica i la Regla i los Pericet i tot a suar i treballant d'actor en el Teatro Maria Guerrero per fer-te la carrera, o sigui que era, però vaja, era una carrera i apassionant, o sigui que ara en aquest moment jo quan ho recordo amb plaer i no tinc cap remordiment de res del que he fet pel el ball, el meu art.
I com vas entrar en contacte amb el món de la dansa?
Jo vaig com a, va ser una miqueta absurd perquè jo verdaderament jo tenia el ball dintre de mi, jo no sabia al fons, quan jo volia ballar, jo ballava, es podia dir el que es diu avui contemporani, no? Jo m'arrossegava per terra, jo em posava coses i feia uns gestos, unes coses sense, una cosa d'instint més per la dansa, no? Però jo no sabia que es tenien que fer uns exercicis, ni que es tenia que fer una barra, ni que es tenia que estudiar, perquè a casa no hi havia l'ambient de ball, no hi havia l'ambient artístic d'aquest gènere, doncs no sabia res. I una vegada de la guerra que me'n vaig anar cap a França, en l'any 37, doncs vaig veure el Serge Lifar de l'Òpera de París, que ballava el Champs-Élysées, i em va fascinar. I aleshores, casualment, hi havia l'exposició de l'any 37, jo estava al parc d'atraccions, i el vaig veure, me'n vaig anar darrere d'ell i vaig dir, Monsieur Lifar, je veux danser. I el senyor Lifar es va quedar esfereït, diu, què és aquest? Era llarg, prim, no? Així, tenia 17 anys, no? Que era molt gran per començar el ball clàssic, no? I li vaig demanar si li podia fer ballar-li. I em va dir que sí. I aleshores vaig anar a l'òpera, a la Rotonde, el dia següent, i li vaig fer una demostració del meu gènere de ball. O sigui que el primer contacte que jo vaig tenir amb el ball va ser amb el Serge Lifar. I no vaig poder continuar perquè ens vam tenir que anar de París, la meva germana va fer tot perquè jo deixés el ball, era una cosa per ell, i me'n vaig cap al sud de França. Però el primer contacte que jo vaig tenir va ser a través del Serge Lifar de l'Òpera de París en l'any 37.
I després, com continua la teva carrera? Sí. Com et dediques al ball espanyol, no?
Sí, jo vaig començar a clàssic amb en Joan Magrinyà, que era d'aquí Vilanova, i vaig debutar amb gran escàndol en el Teatre del Liceu amb el Carnaval de Schumann l'any 46, fent el Pierrot.
Per què amb gran escàndol?
Oh, el Chico de ETA. El Chico de ETA. Esto que es así. Bueno, va ser una bomba. Perquè jo me'n recordo que el teatre ple, i que tothom sabia que per fi, perquè jo sempre ballava d'amagat i ballava sempre amb noms, amb pseudònims, saps? I resulta que aquest dia va sortir el meu nom, José Luis, perquè encara posava José Luis diu d'ETA, i que al Liceu tot ple, tota la societat de Barcelona estava en el Liceu. I me'n recordo que quan vaig sortir, sobre l'orquestra, vaig sentir els comentaris de tot el teatre. I encara hi ha contemporanis meus i gent d'aquesta època que encara em diuen, ja ens en recordem de com vas debutar al Liceu. Encara ara.
Anem per l'última peça musical. Ens quedarem amunt sense poder-lo escoltar. Haurem de triar entre Joaquín Rodrigo o Frederic Mompou.
Home, jo trobo que podria posar el Mompou. El Rodrigo és encantador, és molt amic meu, és fenomenal, el coneixo des de l'any 45, o sigui que quan ell començava a fer coses així ja era conegut, i però posem el Mompou, que és de la nostra terra.
Jo per sentir-ho com d'amor i com el vin immensa lluna alta damunt de tot. Tot destí. Io non vi umilo
Jo et pressentia com la mar, de Frederic Mompou, i era una cançó amb lletra de Josep Genés.
Aquesta, com que era una obra cantada, m'ha vingut a la memòria, no? La meva col·laboració que tinc jo amb la Montserrat Caballé, perquè hem fet tantíssimes... Mira, vam debutar junts a la Scala de Milà amb un concert que em va demanar si el volia acompanyar amb les castanyoles, amb les cançons espanyoles. I a partir d'aquest dia, de l'Escala de Milà, que va ser en l'any 78, imagina't, l'any 78, sempre hem estat en el Covent Garden, al Carnegie Hall, a l'Òpera de Múnich, a la Filarmònica, hem estat a tot arreu del món amb la Montserrat i hem tingut uns èxits fantàstics. A més, la Montserrat, a més de ser una cantant extraordinària, era una molt bona amiga meva d'abans, perquè ella m'havia vist ballar quan començava també, i ella estava començant també els teatres de Basilea, de Suïssa. O sigui que ens hem anat seguint una miqueta pel món, fins ara. I vam fer la Salomé junts, aquí al Liceu, l'any 89.
Queden només 2 minuts per les 9. Abans d'acabar, en què estàs treballant ara?
Pues mira, jo ara estic preparant uns concerts per l'any que ve, perquè tinc un aniversari molt important l'any que ve, compleix un número molt gran d'anys, i tinc un projecte d'uns estrenos en els festivals d'Alemanya, que és on jo he fet més coses, perquè, esclar, aquests països m'hi he desenvolupat molt. I tinc els projectes de fer coses, uns concerts ara aviat aquí a Tarragona, a Andorra, també a Barcelona, i tinc el projecte de fer per tercera vegada la coreografia a la part espanyola del Don Quixot, del ball clàssic. El vaig fer a Berlín, el vaig fer a Helsinki, i ara el faré a la ciutat d'Essen per l'any 99-2000. O sigui que dormir no tinc temps.
No, força feina. Força feina sí que en tindràs, per
sí,
això.
Sí, estic content.
Doncs moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
Fins una altra i molta sort amb la feina.
Estupendo.
I a tots vostès fins la setmana que ve.